Escoltes un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.
Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat.
Molt bon dia per les pràmigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i esta setmana, per no variar, també hem dut un convidat molt especial.
Soc Pere Palès, vas néixer en 1995 a Carcaixent, la Ribera Alta, i és un plaer estar així amb vosaltres.
El plaer és nostre, Pere, moltes gràcies per haver respost a la nostra crida. I bé, avui tenim una entrevista, no? Un repàs biogràfic també molt, molt mogudet, no? Perquè tu, encara que has nascut en el 75, encara eres prou jove, tens una trajectòria dilatada en el que seria el món de l'associacionisme polític. I anem a començar el nostre repàs, no?, per les Joventuts Nacionals Valencianes, no?, les Joventuts d'Unió Valenciana, que tu formes, tu passes a formar part d'elles sent molt jove.
Molt jove. Jo crec que, si no recordo malament, perquè l'edat ja apreta, vaig entrar en l'any 1987, és a dir, quan tenia 13 anys. Inclús recorde, i crec que l'extraviat, vas tindre el carnet d'Unió Valenciana sense poder tindre'l, perquè no tenia l'edat mínima. I sí, vas començar molt jove, influenciat fonamentalment per les meves inquietuds i per la influència familiar, i sí, als 13 anys, efectivament.
I clar, estem parlant de l'any 87, vull dir, estem parlant de pràcticament la prehistòria, no? Per aquesta època, al País Valencià podríem dir que la força hegemònica era el PSOE, no? O sigui, tu entres a militar en un partit polític per estar en oposició, i tu, com a persona molt, molt jove i en aquesta època, com va ser per a tu entrar a Unió Valenciana?
Doncs pues va ser jo, diguem, un procés viscut de forma molt natural, perquè en aquell moment ma mare ja militava a la Unió Valenciana, inclús ma mare va arribar a ser la presidenta local de Carcaixent, i va ser un projecte, jo crec que en aquell moment, molt il·lusionant, perquè es tractava de convertir Unió Valenciana en una opció representativa, en una opció que tinguera opcions de governar, i vaig viure pues, un poc el naixement d'aquella Unió Valenciana que ja a partir de l'any 91 pues, va tindre més protagonisme institucional. Però jo recordo en carinyo aquella etapa, sense dubte.
Perquè, de fet, l'any 87, si no m'equivoque, no? És el 86 la primera volta que Unió Valenciana es presenta en solitari a unes eleccions.
Exactament.
Que eren les generals del 86, primer diputat a nivell estatal. I no, els politòlegs, diguem, que han estudiat aquest tema, consideren que este període és el que comença a néixer Unió Valenciana, a lo millor com a força diferenciada de les altres forces del centre-dreta o de la dreta valenciana.
Cert, Unió Valenciana ve de la coalició popular, i és cert que en aquell moment pues, Unió Valenciana tracta d'assolir certa personalitat pròpia, es converteix en un projecte singular, i esta etapa és precisament eixa en la que es tracta de construir un partit diferenciat de la resta, sobretot de l'Aliança Popular Valenciana de l'època.
Suposo que conforme avancem en esta entrevista anirem veient també l'evolució, no, d'este partit. Tornem a la teva època en 13 anys, diguem que tu entres i òbviament tu vas formant-te com a persona, i com a la teva personalitat política se va formant en esta època, i diguem que a poc, i sobretot dins de les joventuts, no?, que pot ser foren l'entitat més dinàmica dins del partit, es comencen a veure certs canvis i certes demandes.
Cert, jo crec que les Joventuts Unió Valenciana sempre foren un món a banda, un món ben distint de la Unió Valenciana, diguem, convencional. Jo vaig entrar a fer política en Carcaixent, a nivell local, a nivell comarcal, i després pues, em vaig enganxar a les Joventuts Unió Valenciana a nivell nacional. En aquell moment, liderades per Maria Àngels Ramon Llin, i a partir d'ahir pues, les Joventuts sempre foren un nucli de molta activitat, i enganxarem ràpid i a partir d'ahí pues, vas començar a tindre responsabilitats a nivell local, també a nivell comarcal, i després ja una miqueta més endavant en l'any 93 a nivell nacional.
Que l'any 93 és aquell any on es produeix l'expulsió de gran part dels joves, no?, de Unió Valenciana, perquè prèviament s'havíem organitzat una cosa que tu també participaves d'allà, que és Dia Joventut Valencianista.
Sí, jo crec que prèviament a aquest moment les joventuts Unió Valenciana pues, en aquesta hiperactivitat que teníem a nivell organitzatiu, és cert que hi hagué una època convulsa, una època difícil, i això va desembocar en un congrés en gener de 1993, on hi hagueren dues llistes distintes, de naturalesa ben diferent, i això després pues, esdevingué en l'expulsió de part d'aquestes joventuts, expulsió la qual va ser molt, molt trista, injusta de tot punt de vista i una acció unilateral de en este cas de Vicent González Elizondo, que fou el que va decidir fer allò. Jo crec que va ser una llàstima, una època en la que podíem haver fet moltes coses junts i allò trencar completament, no? Naix en paral·lel Joventut Valencianista, que tracta de rescatar a tota aquesta gent que fou expulsada d'Unió Valenciana, i jo ho recordem amb tristesa, perquè realment, de veritat, que la generació que tingué les joventuts Unió Valenciana en aquell moment, una magnífica generació, que si no haguera tingut este impàs, pues haguera fet coses molt, molt interessants.
Esta generació, no?, que diguem que venia de la mà de Frederic Feases, no?, que malauradament va morir sent molt, molt jove, i després, diguem, del grup que fundaria Joventut Valencianista, la plantilla de noms és brutal, no? Està Vicent Flor, està Clara Ferrando, està Filipians també, no? N'hi ha moltíssima gent que diguem, més o menys podries explicar-nos un poc el naixement d'aquesta Joventut Valencianista i què volia aquesta gent?
Sí, Joventut Valencianista naix un poc per a donar lloc a tota aquesta gent i amb la vocació inequívoca de generar un espai de reencontre del valencianisme de conciliació, un espai on se superaren els vells conflictes i els vells atavismes que havien presidit el valencianisme polític des de feia molts anys. I aquesta generació, te deia que era una generació, al meu parer, molt, molt important i molt transcendent, perquè jo crec que és la primera generació política que supera de veritat el conflicte valencià. És una generació que ja no du a les seues esquenes el conflicte, una generació que decidís superar-ho, i Joventut Valencianista és un d'eixos exponents ben importants del moment de superació de qualsevol enfrontament civil o polític entre valencians.
I diguem que quan se ve este congrés del 93 de les joventuts, la part que queda expulsada és precisament la que estava més vinculada al Joventut Valencianista, no?
Sí, en realitat Joventut Valencianista naix després. Vull dir, l'aposta que es feu per part de determinada gent fou les Joventuts Unió Valenciana, era la gran aposta. En aquell moment perden l'Assemblea Nacional i decidixen reubicar-se en el camí de Joventut Valencianista. Joventut Valencianista és posterior a aquest congrés i tracta un poc de generar aquest espai per a que tot aquest equip de gent no es perguera i poguera mantindre la flama, no?
I diguem que tu sí que te quedes dins de les joventuts d'Unió Valenciana, tu no eres expulsat, però sí que participes d'esta Joventut Valencianista.
Sí, jo tinc la fortuna de continuar. En aquell moment continuar en Unió Valenciana no era fàcil, i no era fàcil perquè la conjuntura era complexa, també la naturalesa de la Unió Valenciana en aquell moment era d'especial complexitat, però és veritat que jo també participe d'aquell congrés fundacional de Joventut Valencianista i sóc un dels membres d'aquella primigènia JB, i sempre vas tractar d'estar implicat de forma directa. Sí.
Has dit, no, que la situació a Unió Valenciana era complexa. Podries fer-nos 5 cèntims de com estava el panorama en aquesta època amb una Unió Valenciana que estava al govern de la ciutat de València que ja se ve a dins de la Generalitat també?
Sí, jo crec que el punt d'inflexió l'acabes de comentar, va ser el pacte amb el PP. Jo crec que el pacte amb el PP va suposar un trencament intern, donat que Unió Valenciana podia haver governat. Recordem que el PP va tindre 9 regidors, Unió Valenciana 8, i se li donà el govern a Rita Barberà, i allò va suposar un trencament sobretot estratègic dins d'Unió Valenciana. Moltíssima gent que ens manifestarem en desacord en aquesta tàctica que en aquell moment comanda Elizondo, i això genera que Unió Valenciana de colp a repente es fera major, i començarem a governar, i probablement, jo crec, Unió Valenciana no estava preparat per a donar aquell pas. De fet, aquell pacte amb el PP fou fatídic. Jo crec que un dels grans cols de mà que va rebre Unió Valenciana i que marcaria eventualment el seu destí.
La relació de Elizondo amb les joventuts en aquesta època era tan ruïna com podem desprendre, no?, de l'expulsió de la gent més vinculada a la joventut valencianista. Amb la resta de les joventuts tenia bona relació. O quina era la relació de Elizondo amb la resta del partit?
Sí. Elizondo era una persona de relacions difícils. Era un personatge ben complicat. La seva relació amb les joventuts era una relació distant. Jo crec que ell no li agradaven determinats discursos. Era un personatge que feia política molt en base a les seues percepcions i a les seues intuïcions. Era un polític de la vella escola, i les joventuts no valencianes sempre es caracteritzaren per tenir un discurs ben propi, i això no li agradava, i com tot en política, vull dir, ell volia controlar al màxim a les joventuts, i en la mesura que es descontrolaren, pues esdevingué tot el conflicte. Tinc que dir que Elizondo en aquell moment es va comportar d'una forma absolutament improcedent i lamentable. Jo crec que feu coses, jo vaig estar present en moltes d'elles, que són absolutament reprovables i que avui no tindrien lloc. En resum, Elizondo va cometre molts errors en aquell moment, desgraciadament errors que foren irreversibles en gran part.
Normalment la imatge que s'ha donat d'Elizondo, no, és, vull dir, d'una persona que potser fins i tot traicionada per la gent dins del seu propi partit. No sé, quins serien potser els errors que feu Elizondo, o perquè al final de la trajectòria de Elizondo Unió Valenciana crec que ell fou expulsat abans de la seva trista mort. Quina era la relació entre el partit i...
Sí. Elizondo entenia el partit com a la seva pròpia empresa. Elizondo tenia una visió patrimonialista de Unió Valenciana, i en la mesura que ell liderava el partit tot anava bé, però en quan tenia contestació interna, i més encara quan hi hagué el relleu amb Héctor Villalba, ell no va entendre ni processar adequadament allò. I jo crec que Héctor en el seu moment va tenir moltíssima paciència. Jo crec que l'expulsió d'Unió Valenciana va ser l'últim extrem. Jo crec que hi hagueren... perquè, clar, ara és difícil recordar el context, però és que teníem a un Vicent González Elizondo criticant a Unió Valenciana en la seva direcció tots els dies en mitjans de comunicació, que era una oposició des de tot punt de vista. Jo crec que Héctor va tindre moltíssima paciència fins que va arribar el moment en què no hi havia cap altra possibilitat que fer Elizondo fora d'Unió Valenciana.
Estem parlant de més o menys l'any 95, no?, que és quan se fa el pacte de govern amb el PP, o l'any 96, que és el primer any després.
Sí.
I pel que tu contes, no?, l'actitud d'Elizondo era com d'oposició al seu propi partit?
Sí, vull dir, ahir n'hi ha diversos moments. No? Vull dir, el pacte de 1995 és un pacte que lidera Elizondo. Altre error estratègic d'Unió Valenciana enorme. Jo crec que este finalment sí esdevé en l'últim colp mortal per a la Unió Valenciana en aquell moment. En tot cas, se pacta amb el PP, Elizondo assumís la presidència de les Corts, I després d'aquest moment és quan es produeix el relleu dins l'Unió Valenciana i es dona pas a Héctor Villalba, i això fa que es produeix com terratrèmol intern, perquè Héctor Villalba té una visió del pacte. Recordem que Héctor Villalba va votar en contra d'aquell pacte junt a les Joventuts Unió Valenciana. Les Joventuts Unió Valenciana ens manifestarem en contra del pacte amb el PP. I clar, a l'Héctor Villalba agafar un poc el lideratge, doncs ell decideix fer les coses d'altra manera, no? I ahí és on Lizondo decideix... Lizondo, però no només Lizondo i el seu entorn, eh? No oblidem que Lizondo no estava sol. Lizondo tenia un entorn de gent que avui són reconeguts membres i destacats membres del Partit Popular.
Podríem dir noms?
Sí, pues, Vicent Ferrer, Alfonso Novo, un poc la gent més significativa del seu entorn, pues decidixen provocar una bretxa oberta amb la direcció de la Unió Valenciana en aquell moment, liderada per Héctor Villalba, i això provoca una tensió que s'ha de resoldre. I es decideix resoldre en el seu moment en l'expulsió de Lizondo, però jo tinc que dir que crec que no hi havia cap altra possibilitat.
Val a dir que en certa literatura, no, el que s'ha dit és que precisament Villalba era com el dofí de Lizondo i que en certa manera fou Lizondo qui va permetre que Villalba el substituïra.
Jo crec que mai no fou així. Jo crec que Héctor Villalba guanyà el seu espai, guanyà el seu espai en les bases, el seu reconeixement. No oblidem que també l'activitat parlamentària d'Héctor Villalba com a síndic del grup Unió Valenciana fou ben destacada, feu, al meu parer, un gran treball, i això el validà internament. Jo crec que Héctor se guanyà el seu espai en Unió Valenciana i fou un relleu, a lo millor no tan volgut per Vicent González Lizondo, com un relleu natural. Jo crec que fou un relleu malgrat Vicent González Lizondo.
Deixem així el tema, no? Ja hem contextualitzat la situació en què ens veurem, no? Que jo crec que el punt clau de tota aquesta trajectòria serà 1999, uh-huh. I una volta ja hem vist més o menys com estava el tema en els majors, tornem als jovens, tornem a 1993, Joventut Valencianista se crea, diguem, amb els expulsats d'Unió Valenciana, però no només, sinó que hi havia gent que estava en les JNB que també formava part. Com és la relació entre les dues organitzacions en aquest període?
Difícil perquè són producte i resultat d'un enfrontament entre dos grups importants de joves d'Unió Valenciana que s'enfronten en aquell congrés del 93, i després les relacions no foren fàcils, encara que les relacions personals sempre existiren. Jo sempre vaig mantindre una magnífica relació en tota la gent que conforma JB, en la gent que fou expulsada en el seu moment. Vull dir que les relacions entre grups o entre organitzacions fou difícil, però diguem que les relacions personals en gran part es mantingueren.
Mm-hmm. Has parlat d'un trencament entre dues visions de les Joventuts d'Unió Valenciana. Hem de suposar que d'una banda estaven els sobiranistes i de l'altra els regionalistes, o és una cosa més profunda, més interna? Sí.
Jo crec que no hi havia tantes diferències ni tants matisos ideològics. Era una qüestió, o fou una qüestió molt de formes de fer, molt personal. Hi havia incompatibilitats de persones i això condiciona tot. No? Jo no portaria al terreny de les idees ni al terreny polític, sinó al terreny de les pràctiques i les formes d'entendre. Jo crec que fou un conflicte fonamentalment personal, i també, vull dir, la figura de Lizondo tornant a d'ell, pues, també fou important, perquè hi havia gent que estava molt enfrontada a les formes de fer de Lizondo, i això marca aquell trencament.
De fet, entre, diguem, els que guanyarien el Congrés o que no serien expulsats, crec que estava una de les filles de Lizondo, no?
Sí, una de les filles de Lizondo anava en aquella candidatura. Sí, mirat en perspectiva, jo crec que es cometeren molts errors. Jo crec que allò es podia haver fet d'una altra manera, i de fet també val a dir que jo en aquell moment tenia 18 anys, vull dir que realment encara era una criatura, però és veritat que podíem haver fet les coses d'altra manera, podíem haver impedit que els majors, diguem, l'Unió Valenciana en aquell moment podia haver que intervinguera de la forma tan decisiva que va intervindre. I jo ho veig com una oportunitat perduda. Jo crec que allò fou una gran oportunitat perduda, sense dubte.
Mm-hmm. Amb 18 anys te trobes en, diguem, el gran cisma de les joventuts d'Unió Valenciana.
Sí.
I bé, com, és que clar, és que estem parlant de tot aquest període de la política valenciana i realment tu has sigut com protagonista en unes edats molt poc tardanes, diguem, molt jove.
Així no, jo era molt jovenet, però saps que feien política de forma molt intensa. Jo recorde que totes les persones que tu has dit alguns noms, n'hi ha molts altres, no sé, estic pensant en gent com Ferran Parada, que és un excel·lent amic, en altra gent que potser sona més anònima, però érem un grup de molta gent jove que feia política les 24 hores del dia. Te puc dir que fou una etapa superintensiva de visitar comarques, de visitar pobles, de fer un treball orgànic ben intens. Ho recordo de veritat amb eixa intensitat i dedicarem gran part de la nostra joventut a fer política.
I avancem un poc en el temps, no? Tu també vas ser, no sé si president o secretari general de les JNB.
Sí, en l'any 97.
En l'any 97 acabes de president, si no m'equivoco.
Secretari general.
Secretari general. Uh-huh. I diguem que n'hi ha algun canvi, a lo millor, pot ser del moment que entes tu a l'anterior o fou una línia més o menys continuista d'una tradició o com estaria el tema?
Sí, ten en compte que en aquell moment ja Unió Valenciana de la mà d'Héctor Villalba pues, tenia un altre objectiu, l'objectiu de centrar el partit i de fer-lo i de construir una opció homologable a les opcions nacionalistes a Catalunya o a Euskadi, i era un procés en el que les joventuts estaven molt implicats i teníem una implicació molt activa. És veritat que aquell moment fou un moment d'especial dificultat perquè governàvem amb el Partit Popular, que això generava moltíssimes tensions internes en el dia a dia, i bueno, fou una època ben xula. Les joventuts de Valenciana continuàrem el nostre camí de voler construir un valencianisme de consens i que posara fi al conflicte permanent que vivíem, unes joventuts de Valenciana que enfrontàrem a aquest blaverisme més ranci que en aquell moment tenia un pes específic important. De fet, a mi em costaren algunes plomes el fer-ho de forma decidida i determinada. Però no ens entenguérem lo suficient dins Unió Valenciana. No vaig saber jo en primera persona el llaurar una relació suficientment bona amb Héctor Villalba, i això va fer que en l'any 98 pues, jo em presenti a president nacional en una llista alternativa i perguerem l'Assemblea Nacional front pues, a la gent que un poc estava més representada pel valencianisme cultural i en aquell moment recolzada per Héctor Villalba.
L'any 98, si no m'equivoco, és el Congrés de Gandia d'Unió,
sí,
Valenciana,
sí.
Que és ja quan, encara que ja havia utilitzat anteriorment la denominació, quan Unió Valenciana es defineix com a nacionalista valenciana, i tu te presentes, diguem, en una llista alternativa a Héctor Villalba.
No, la llista alternativa es produeix en l'Assemblea de les Joventuts Unió Valenciana i en el context de les Joventuts Unió Valenciana. Ahir jo venia de ser secretari general, en aquesta època, com et deia, doncs havíem generat moltes tensions amb el valencianisme cultural, perquè jo havia tractat de posar de manifest que el valencianisme cultural no podia oposar-se d'aquesta forma al consens i no podia bloquejar l'enteniment entre valencians.
Per valencianisme cultural estem entenent bàsicament el ratpenat. No?
Bàsicament el ratpenat. Uh-huh. I això em genera contracossos importants i genera que s'articule una opció dins de les joventuts de Valenciana d'oposició a lo que estaven fent, i Héctor Villalba pues, en aquell moment decideix bonament i legítimament pues, recolzar aquesta opció. Nosaltres perquè aquesta assemblea quede fora de, del Consell Executiu Nacional de la Joventut Unió Valenciana i posteriorment té lloc el Congrés de Gandia.
I si la teua llista pot ser que hagi estat elegida en aquest congrés, la posició de les joventuts respecte a la unitat de la llengua, quina hauria sigut?
Bueno, nosaltres en aquell moment estàvem per l'acord. Nosaltres defensàvem de forma oberta el pacte lingüístic, defensàvem que allò s'havia d'acabar. Tal volta no... I continuo pensant-ho. La unitat de la llengua no és el tema, és un tema absolutament col·lateral. Lo important en aquell moment era desactivar el conflicte, desactivar el problema normatiu i que això pues no fora un mur d'enteniment entre valencians. Clar, és difícil posar-se en el context del moment, però en aquella època allò era un conflicte civil ben intens. I en aquell, el que volíem era acabar en això. Què passa? Que hi havia gent que no li interessava el més mínim. No? Per què? Perquè bàsicament vivia d'aquest conflicte. I clar, quan algú proposa que cal acabar en allò que per a uns és el seu pa de cada dia, pues és lògic que se generen conflictes. I clar, pues, de fet, jo crec que encara gent que estava en aquell moment encara continua un poc, per almenys part d'aquesta gent, en les mateixes posicions.
Però vist en perspectiva, tampoc sembla que a dia d'avui, 2016, quasi 20 anys després d'això, no sembla que sigui un negoci molt lucratiu.
No, ni ho era en aquell moment. Jo crec que en aquell moment era en la mesura que Unió Valenciana encarnava i representava en certa mida eixes reivindicacions. Però clar, quan l'instrument polític deixa d'estar, diguem que la importància i el pes específic d'aquests sectors pues es va veure tangibilitzat, es podia contar la força amb la que comptaven, no? I era ben escassa. Realment, la seva representativitat era molt poca.
Pot ser algun dels nostres oients, no? Li sobte, no?, que en 1998 n'hi hagi gent que des d'Unió Valenciana i des de dins, no?, perquè he d'entendre que la teva posició tindria certa significació dins del partit, n'hi haurà gent que potser defensarà l'acord lingüístic o fins i tot l'assumpció més o menys explícita de la normativa de Castelló.
Sí, de fet, jo crec que mai fou un debat oficial dins Unió Valenciana, però sí que era un debat de corredor. Jo recordo quan Joan Francesc Mira publica sobre la nació dels valencians, que fou titular en els mitjans de comunicació. Jo recordo les converses internes pels corredors de la Seu Nacional d'Unió Valenciana dient és una oportunitat per a tractar de pactar un marc en el que tots ens sentim còmodes i desactivar el conflicte. Jo sé, me consta, i a més vaig ser partícep, d'aquest debat existia. I de que Héctor Villalba, que liderava el partit en aquell moment, tenia en el cap l'acabar en això més pront o més tard, sabent que era un obstacle. No? De fet, jo crec que la Unió Valenciana del Congrés de Gandia és la millor Unió Valenciana, la més homologable, la més seriosa de totes les Unió Valenciana que hi ha hagut en la seva curta història. I és desgraciadament la millor Unió Valenciana la que pateix el barap electoral.
Has dit que és una Unió Valenciana homologable. Quines eren les relacions amb els partits homologables del País Basc i de Catalunya?
Mira, jo t'he de dir que nosaltres, en la Joventut Unió Valenciana, tant en l'etapa en la que Vicent Flor fou secretari general com en la meva etapa posterior, mantinguérem relacions fluides, per exemple, amb la JNC, la Joventut Socialista de Catalunya, o amb els joves d'Unió Democràtica, o amb la gent d'EGI, dels joventuts del PNB. O sigui, les relacions foren fluides. De fet, jo, el meu mandat com a secretari general, vaig anar en diverses ocasions, tant a Catalunya com a Euskadi, en representació de la Joventut Unió Valenciana, i si farem una llavor de normalització, jo crec que ben important. Com a partit, tinc que destacar que en aquell congrés de Gandia és la primera volta que el Partit Nacionalista Basc envia una delegació de forma oficial a un congrés d'Unió Valenciana, A més, curiosament, encapçalada per Imaz, que en aquell moment, si no recordo mal, era eurodiputat. O sigui, fou una fita ben significativa, no?
Era eurodiputat i anàveu en coalició.
I anàvem en coalició. Vull dir que, lo que passa és que sempre en poc aquesta coalició, en certa mesura, faltava com el reconeixement de la interlocució, de tu a tu entre un partit com Unió Valenciana i un partit com el PNB, no? I la relació directa més enllà de la coalició es va produir i el PNB, amb aquesta presència d'aquesta delegació de Jo soy un Imaz al Congrés, va reconèixer en certa mesura Unió Valenciana com a interlocutor vàlid, no? I això jo crec que fou un gran pas.
Entenc que amb el PNB sí que s'ha arribat a tindre unes relacions normalitzades. Sí. El qui de la qüestió és amb Convergència, què?
No va haver mai relacions normalitzades més enllà de les relacions que tinguem amb les joventuts. No aconseguirem normalitat en ese sentit.
Podem dir que les JNB i les JNC sí que arribaren a tindre unes relacions, diguem, normals, no?
Sí, normals, però privades. Uh-huh. Vull dir que les relacions que tinguérem pues, amb gent tan valuosa, pues, Carles Campuzano, Josep Rull, o gent que avui en dia, de fet, té un paper ben significatiu,
sí,
però al nou Partit Demòcrata Català, tinguérem unes relacions, jo crec, molt fluides, però dins de l'àmbit privat.
Uh-huh. He d'entendre que era un poc més complicat, no?
Sí, era complicat. No era fàcil, eh? Jo sé que és difícil explicar que això era complicat en aquell moment, però creu-me, era difícil perquè tenia moltes conseqüències, però teníem la honestedat suficient i l'altura de mira suficient com per anteposar el que creiem que era bo, el que creiem que era necessari als problemes que ens poguera ocasionar això.
De tota manera, també vull dir, avui en dia pot semblar surrealista, no?, que dos partits liberals, demòcrates i valencianistes i catalanistes puguen tindre males relacions, però també mirant la història d'una valenciana pot sobtar el contrari, no?, que fins i tot aquestes relacions arribaran a normalitzar-se.
Sí, la veritat és que és una paradoxa. Però tinc que portar-te una dada que molt poca gent coneix. Unió Democràtica, Unió de Joves, va convidar al seu congrés a les joventuts d'Unió Valenciana per única volta en la seva història en l'any 94, si no recordo mal, quan liderava Unió de Joves Toni Castellà, que avui és el líder de Demòcrates de Catalunya, convidar oficialment a les joventuts d'Unió Valenciana. Vull dir, si van haver intents de normalitzar des del punt de vista institucional les relacions entre el valencianisme polític i el catalanisme, però no anar més enllà d'intents tímids, en este cas més per la línia, diguem, oficial, però sobretot insistís que des de l'àmbit privat, on hi havia una molt bona relació.
La pregunta morbosa de en quin idioma parlàveu no vaig a fer-la, perquè òbviament no era en castellà.
Sí, efectivament no era en castellà. No.
I bé, continuem parlant de relacions, estem parlant de l'any 97, no?, que si no m'equivoco és quan se publica el llibre de Joan Francesc Mira. Uh-huh. Has dit que dins d'Unió Valenciana es va veure això amb expectativa, no?, fins i tot amb certa esperança de que servirà per a normalitzar certes coses.
Sí.
Tornem al 97-98, quina era la relació amb ixa UPB que moria i ixa bloc nacionalista que naixia?
Pues mira, he de dir-te que en el temps que vaig ser secretari general de les Joventuts d'Unió Valenciana foren les primeres ocasions que ferem convocatòries conjuntes, per exemple, actes conjunts per al 9 d'octubre o per al 25 d'abril. Tractarem sempre de procurar la unitat d'acció amb la gent de Joves UPB, amb la gent de Tirant-lo Blanc, amb la gent de JB o de...
Aplec de Joves, també.
Aplec de Joves, efectivament. I farem moltes cosetes junts. També tinc que dir-te que les relacions amb els Joves UPB sempre foren difícils. Però torna a assenyalar, perquè crec que és important, les relacions personals i privades de tots els que estàvem en aquell embolic sempre foren molt fluides. Sempre foren molt fluides amb Ferran Puigades, sempre foren molt fluides amb Josep Vidal. Vull dir, crec que saberem teixir unes relacions personals ben fructíferes i ben sòlides fins al dia d'avui. Jo crec que això és algo que faltava al valencianisme polític, que el catalanisme es va construir de forma molt, molt evident i que va servir per a generar aquest catalanisme transversal que avui en dia és inqüestionable. I jo crec que la nostra generació va ser capaç de bastir un nivell de relacions interpersonals molt, molt sòlid, insistir fins al dia d'avui, amb tota una generació dels 70-75, pues continuem tenint, jo crec que un serem més amics o menys, però certa harmonia col·lectiva entre tots aquests membres d'aquella generació.
Uh-huh. Estem parlant d'afinitat més o menys personal, estem parlant de convocatòries conjuntes, entenc que sempre estem parlant de les joventuts i no dels partits majors.
Sí, sempre de les joventuts. Uh-huh. Els partits majors no arribaran a tindre massa relació. És veritat que la JB va intentar unir els dos mons en diverses ocasions. Recordem aquells debats en el Club Diario Levante entre Héctor Villalba i Enric Morera. Van haver intents. De fet, jo crec que els intents més evidents i més obvis es produïren després de les eleccions del 99, on Unió Valenciana i el Bloc queden els dos a les portes del 5%. La gran oportunitat històrica perduda fou aquella. Allà s'intensifica la relació, però no hi hagué cap fruit d'allò.
Es planteja alguna volta unir, encara que fora com a coalició electoral, els dos partits?
En la pràctica no. Ja eren intents de sentar a la mateixa taula. Ja eren intents de fer pensar en una opció valenciana o valencianista única. Però en la pràctica no va hi haure res. Seria més fàcil i més xulo contar que hi hagueren converses i que es troncaren i que hi havia un projecte, però jo honestament crec que no va haver massa d'això, més enllà d'intents noms i cognoms de persones que digueren és evident que ací hi ha un problema, és evident que teniu que parlar, però mai es va arribar a res. Jo crec que l'únic intent que va haver més o menys solvent fou allò de la Convergència Democràtica Valenciana, que s'hi va tractar d'unir els dos mons des de la política, per a la política, i que fracassa estrepitosament.
De fet, aquest tema l'hem obviat durant tota la conversa, encara que en altres entrevistes, per exemple, amb Johnson, sí que l'hem tractat. Sí. Més o menys la teva participació en aquella CDB, que tu tindries 20 anys, per aquesta època inclús menys... Sí. Quina font?
Sí, jo era en aquell moment secretari de l'Organització de les Joventuts Unió Valenciana, perquè després d'aquesta assemblea del 93 jo vaig assumir la secretaria d'organització, i nosaltres en aquell moment es pentàvem molt. Teníem moltíssima il·lusió dipositada en que Convergència Democràtica Valenciana poguera ser un intent seriós, tal volta l'intent definitiu, d'unir dos mons i de crear una opció política valencianista transversal que fora capaç de sumar a moltíssima gent de diferent procedència, no? Jo ho vaig viure en molta intensitat, en moltíssima il·lusió. Una llàstima que la vida fora, la vida d'aquella Convergència Democràtica Valenciana fora tan curta. Jo recorde de veritat en molt de carinyo la presentació d'aquella Convergència Democràtica Valenciana en l'Ateneu Mercantil, perquè pensàvem que era l'inici de algo gros. Desgraciadament, pues el tacticisme polític i gent que va decidir bloquejar allò des d'inici pues va impedir que allò cristal·litzara en res, però una altra oportunitat perduda.
Podríem dir que aquesta oportunitat es va perdre perquè no hi havia acord en qui devia ser el cap de llista?
No, jo crec que es va perdre. Es va perdre perquè Lizondo va baixar del carro. El següent torn, jo sempre he defensat que és l'entorn de Lizondo el que convenç a Lizondo de que Convergència Democràtica Valenciana no pot produir-se. Perquè tinguem en compte també que en aquell moment és Unió Valenciana la forta des del plànol polític electoral, i consideraven que era un poc un exercici de neutralització d'Unió Valenciana i, per tant, de pèrdua de poder, i començaren a avisar a Gonzalo Elizondo que jo no podia anar endavant. Però jo crec que en determinat moment, sent justos, Elizondo creu en el projecte. Si no aquella presentació en l'Ateneu Mercantil no es produeix. Crec que Rafa Blasco, personatge d'Infaust, record, avui en dia, desgraciadament, pues en aquell moment va tindre la capacitat de sentar en una mateixa taula gent que no s'havia sentat mai en una mateixa taula i de construir l'embrió d'un projecte que podia haver sigut exitós. I jo crec que podria haver-ho estat des del punt de vista organitzatiu, però sobretot des del punt de vista electoral.
Uh-huh. I bé, tornem a l'any 98-99. De fet, crec que és en febrer del 99 quan la Joventut Valencianista més o menys s'associa, no?, a Unió Valenciana, abans ja de les eleccions que serien definitives.
Sí, sí. Ahí es produeix... No oblidem que la gent de Joventut Valencianista, que abans del 99 ja tenen trencaments interns, i hi ha gent que abandona el JB, es presenten també dos llistes, vull dir, una època bastant convulsa. La gent que acaba estant en JB en aquesta època, pues tenia una inequívoca vocació política i decideixen donar el pas, no? I decideixen donar el pas de la mà d'Unió Valenciana. Allò no va bé, allò produeix el trencament i la implosió de JB, i això fa que gent acabara després en el Bloc, gent acabara després en el Partit Popular, vull dir, es produeix un trencament definitiu. Però allò ve donat per la vocació de tota aquella generació de fer política. No oblidem que torna el discurs generacional. És una generació que es cultiva i creix en la política activa. I, per tant, estem parlant en la majoria dels casos de perfils amb una vocació política important.
Uh-huh. I què va ocórrer a les eleccions del 99?
Pues que la millor Unió Valenciana va fracassar electoralment. Jo crec que la teoria del peix gran es menja el peix menut en lo que a pactes té a veure. És una teoria provadíssima. Jo crec que no hi ha peix menut que acabi traguent rèdit electoral d'un pacte amb un partit de majors dimensions. El PP traça una tàctica molt ben estructurada, molt ben pensada, de fagocitació d'Unió Valenciana, i ahí pega el gran colp i tragué Unió Valenciana al Parlament. Jo crec que el PP capitalitza lo poc bo que Unió Valenciana havia fet en el govern, perquè tinc que dir que Unió Valenciana no tingué un paper especialment important i interessant en l'acció de govern. Jo crec que ho feu malament, i el PP pues, era molt més gest, tenia molta més capacitat política i tragueren partit això i feren que Unió Valenciana caiguera a l'extraparlamentarisme. No?
Uh-huh. I molta gent que a lo millor en eixa època era més o menys, no? Estava, no sé si se definien com a nacionalistes, però sí que estarien més a favor d'aquestes tesis de marcar distàncies en el PP, del 99 al 2000-2001 acaben tots dins del Partit Popular.
Sí, jo crec que Unió Valenciana ahir demostra pues que era un partit que s'havia consolidat només en funció de l'adquisició de certes parcel·les de poder, i que fora d'aixes parcel·les de poder no tenia capacitat orgànica de subsistir. I clar, amb la dimissió d'Héctor Villalba pues entra en un bucle autodestructiu on és després José María Chiquillo que agafa el lideratge, però ja diguem que entra Unió Valenciana entra en un procés de coma des del punt de vista polític i de coma irreversible, i bueno, ahí es produeixen batalles internes de tot tipus, però al remat lo que acaba fent José María Chiquillo és posar el cartell d'envenda d'Unió Valenciana i vendre les restes, pues, en este cas en benefici propi. Jo crec que José María, que és una persona que respecte a la que li tinc carinyo, pues, feu un exercici de supervivència, pues, vaig amb un punt de vista equivocat. Jo crec que es podien anar fent les coses d'altra manera, però bueno, va vendre el poc que quedava, perquè molta gent va pegar a fugir i se'n va anar a casa, i ahir acaba la història d'Unió Valenciana.
Mm-hmm. Val a dir que després uns altres ho han fet, però també obtenim menys rèdit.
Sí, és veritat. L'altre dia comentava en un amic que les restes d'Unió Valenciana s'han venut en diverses ocasions. No sabíem si eren diverses fites de, diguem, de diverses Unió Valenciana que s'havien venut, en este cas el paper, però jo crec que va ser la mateixa venda, només que en diferit. Vull dir, la vengué primer José María Chiquillo i després Miralles i tal, però vull dir, jo crec que ja no hi havia res, no hi havia cap substrat darrere, només que un nom que encara era recordat per part de l'electorat i que representava cert valencianisme que el PP volia capitalitzar.
Uh-huh. I després d'aquest escenari, tu també te'n vas d'Unió Valenciana, no?
Sí, me'n vaig en l'any 99. Jo me'n vaig justet abans de l'assemblea en la que Enric Ramon, que liderava un poc, diguem, l'equip que provenia de la direcció d'Héctor Villalba, front a José María Chiquillo. Jo abans d'aquesta assemblea, d'aquesta Unió Valenciana, perquè consideré que el projecte està esgotat i consideré que la direcció que anava a prendre no era en la que jo me sentia còmode.
I després d'això, tu participes d'una curta organització, que és el CNV, no? Centre Nacional Valencià.
Sí.
Podries parlar-nos un poc d'aquesta oscura organització?
Sí, bueno, no sé tant oscura. No, érem un grup d'amics que proveníem de les Joventuts Unió Valenciana, que des d'aquesta vocació política que ens inspirava, pues, muntarem el Centre Nacional Valencià, que era una organització que tractava d'organitzar tertúlies, un poc que tenia com a objectiu, pues, unir sensibilitats i tractar de predicar un valencianisme entès des d'altra perspectiva i entès d'altra forma, un valencianisme de consens, de superació, i era més un moviment cívic que altra cosa, que no tenia més objectiu que això.
Més o menys estem parlant de l'any 2000-2001 i...
Sí, a partir d'ahir jo, en lo personal, tinc un procés en el que faig algunes cosetes, també des del punt de vista personal, pues, em toca viure a Londres una temporada, faig algunes cosetes des del punt de vista professional, però diguem que entre en un procés de meditació interna, introspectiva, i després, un poc més tard decidisc intentar entrar en el blog, que pensava que estava en una línia interessant de construcció d'un valencianisme polític central, de centre, en vocació transversal, i decidisc presentar la meua alta en el blog. Val a dir que fou un procés bastant complex. Pensava que anava a ser fàcil, però no fou gens fàcil, i vas durar molt poquet allà, molt poquet.
De fet, la pregunta que m'ha fet jo és quant de temps duraves dins del blog?
Molt poquet.
Per què dius que fou complicat el teu ingrés?
Pues mira, perquè vaig intentar entrar com a militant de la Ribera Alta, en el que sent, i vas tindre serios problemes. Jo tinc que dir que vas tardar quasi un any en que la meua alta com a militant fora acceptada. Tinc que agrair-li a Ferran Puigades, que en aquell moment era secretari general del bloc, que m'ajudara, perquè en realitat, vull dir, pensava que anava a ser algo de avui per a demà, que anava a ser una cosa senzilla. De fet, jo no vas buscar ni vas tocar cap porta per a ser militant. Em vas presentar un dia a la seu del carrer Sant Jacint i vaig agarrar la fulla, la vaig omplir, la vaig deixar i només que això. Vaig veure gent que es va posar a que jo formara part del bloc fins a un límit ben seriós. Vull dir, en aquell moment el col·lectiu de Carqueixent no, votar en contra de que yo fuera militante del Bloc. Bueno, es prohibir una serie de ruidos interns que yo no había intuït que podien passar. I al final vaig militar a la ciutat de València i tinc que dir de nou que gràcies a Ferran Puigdades.
Mm-hmm. Abans comentàvem, no?, si n'hi havia intents d'unir a Unió Valenciana o al Bloc en una coalició electoral o alguna cosa semblant. Com veiem, no era tan senzilla.
No, que va, que va. Eren molt distints. Jo crec que lo que hi havia eren insistisc en la teoria, perquè jo crec que és certa, no? Hi havia moltes connexions personals, hi havia moltes complicitats personals, hi havia molt bona relació entre molta gent, però no hi havia cap connexió institucional que meresquera la pena, de fet. De fet, inclús, jo que era dels privilegiats, que sí tenia una bona relació amb moltíssima gent del Bloc, a mi em va costar, Déu i ajuda, el ser militant del Bloc. Vas tardar tant en aconseguir-ho, i després em vas donar de baixa ben prompte quan el Bloc va decidir tornar un poc als camins del pacte en Esquerra Unida i un poc a tractar de reeditar un poc aquest bloc d'esquerres que en aquell jo no em sentia representat.
Digue'm que tu estàs al Bloc fins 2003, no?, que és la enèsima derrota electoral del Bloc, sí, i del lo que era abans UPB.
Sí.
I que quan se decideix, suposo que serà després del Congrés, no?, on Enric Morera eix com a sí, secretari general, se decideix, sí, de manera simbòlica se escenificaria en que s'abandona el taronja i se torna al roig.
Sí, sí, jo crec que aquest procés ja es va produir anteriorment a aquest Congrés. Jo crec que el meu desencant és anterior i aquest canvi del taronja al roig, que tu bé exemplifiques, es produís abans, i jo vaig considerar, jo crec que el camí que emprengué el Bloc, aquest camí taronja, fou molt encertat. Crec que es feu bé, crec que el Bloc va adquirir un pes específic que no tenia fins a aquell moment i que no havia tingut mai l'UPB ni havia somiat, i hauria d'haver-se perseverat en aquell camí. Es va decidir altre, i bueno, i avui en dia, des de la perspectiva del dia d'avui, no podem qüestionar-ho, perquè Compromís al remat, a un li agrada més o menys, és un cas d'èxit.
Uh-huh. També val a dir que ha sigut un cas d'èxit anant de taronja, no de roig.
Sí, bueno, jo no sé quin to de taronja ja avui en dia Compromís, però jo diria que Compromís és una coalició més pròxima al roig que no al taronja. Bé, jo crec que tant intentar-ho, perquè no oblidem que els intents del Bloc d'Esquerres valencianista ja portaren a Pere Mayor a ser diputat de les Corts Valencianes l'any 87, si no recordo malament. Vull dir que ja venien d'intents repetits, i bueno, pues en Compromís el que fa és polir-se el model, però bueno, encara que és un cas d'èxit, pues uno milita en Compromís perquè no sent que siga el seu lloc, desgraciadament. No?
Uh-huh. Com bé has dit, no pot ser el taronja de Compromís més roig que no liberal, que és l'altre gran grup social que ha utilitzat el color taronja.
Sí.
Duem més de 50 minuts d'entrevista, hem repassat i ens hem deixat moltes coses sobre la trajectòria d'Unió Valenciana, i de fet tu Unió Valenciana la deixes, crec que en 24 anys, no? Seria...
Sí, jo crec que 24 anys, exactament.
És que, clar, és una cosa que m'ha agradat de la teva biografia, perquè tot, diguem, va molt ràpid.
Tot va molt ràpid. I, de fet, vaig voler parar en aquell moment, però va seguir igual de ràpid. En altres àmbits, però igual de ràpid.
I sí que, diguem, no, que a partir d'aquest moment tu ja agafes un poc de distància, no? Pot ser de reflexió.
Sí.
I després vindrà el projecte d'Units per València.
Sí, jo em centro en la meva trajectòria professional des de l'any 2000-2001, i no me'n vaig d'aquest objectiu fins al dia d'avui, no? En aquest trànsit centrat en el món professional, pues he tingut alguns intents d'aportar el meu graner d'arena, com el que cites, el d'Units per València, que és jo crec un intent ben interessant que tracta de construir una eina política des d'un valencianisme de centre, amb vocació de centralitat, amb vocació transversal, al marge de conflictes. Però en tot cas, pues un intent que amb totes les bones intencions del món pues acaba per ser, per no tindre cap rellevància electoral, no? Però, bueno, fou un intent, no ens anava bé i desgraciadament, pues no continua.
Diguem que aquest intent que, com tu has dit, no anava bé, molts dels nacionalistes o dels antics nacionalistes d'Unió Valenciana ja estaven en el bloc i en Compromís, i qui sí que serien els seus companys de viatge en ixa, entre cometes, aventura, serien molts dels que més de 10 anys abans eren del sector d'Héctor Villalba, no?
Sí, jo crec que n'hi ha dues etapes ben diferents. L'etapa d'Unís per València, que tracten de construir un espai que poguera capitalitzar, pues, diguem, a tota la gent que vota aquella Unió Valenciana més de l'any 99 i tractar de recuperar un poc aquest esperit. I després una segona etapa, que és l'etapa en la que jo crec que encertarem una miqueta més des del punt de vista estratègic, que fon la de Demòcrates Valencians. Jo estic ben orgullós d'haver sigut un dels impulsors de Demòcrates Valencians. Jo crec que fou el projecte. De fet, en aquell moment s'incorporà, estem parlant de l'any 2013, s'incorporà a Demòcrates Valencians no només gent que provenia d'Unís per València, no només gent que va votar Unió Valenciana en el seu moment, sinó molta gent que tampoc no es sentia reflexada en Compromís, i es va generar una amalgama de perfils, jo crec que molt, molt interessant i amb molta projecció, gent que venia de diferents llocs. I bueno, pues una llàstima que es va llançar Demòcrates Valencians, tinguérem una molt bona acollida, però després, pues per moltes raons no va tindre continuïtat. Però continue pensant que és el projecte que cal en este país. Mm-hmm.
Com bé has dit, no arribaran a les eleccions?
No arribaran.
Deixem allà el tema?
Sí, sí, no arribaren perquè jo crec que una volta més els personalismes i els problemes de pell pues, superaren els objectius compartits. Gràcies, una volta més el valencianisme fou víctima dels egos. Mm-hmm.
També és veritat que a tu totes aquestes coses te pillen un poquet lluny físicament, no? De les discussions, perquè tu no estaves a València en aquesta època.
Sí, és curiós. Justet en la presentació de Demòcrates Valencians, en les primeres reunions de l'executiva de Demòcrates Valencians, jo vaig ser una de les persones que es va deixar la pell perquè això fos realitat, però jo en realitat me n'estava anant perquè jo m'havia compromès en una companyia en l'àmbit professional, i anava a desempenyar la direcció d'esta companyia a Xile, i jo ja estava en un compte enrere, però vaig dedicar tots els meus esforços en aquell últim mes que vaig estar a València per a tractar de deixar encaminar Demòcrates Valencians per a que ja anara conformant-se i anara sent cada volta més una realitat. Després el devindre del projecte pues, ja no va estar en les meves mans i bueno, pues acabar com acabar, que tampoc tinc massa detall del per què, però intuïs que fou una qüestió de persones, bàsicament.
Uh-huh. Pere, jo crec que ara sí que sí, ja podem posar-li el punt final a la nostra entrevista, ens ho ha passat molt bé i res més. Convidar-te, que ja saps que tens les portes obertes del teu programa per a quan vulguis.
Molt bé, un plaer estar amb vosaltres.
Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.